Com ja hem anat anunciant aquests dies, diumenge hi haurà un acte, una vegada acabada la tercera representació de la Passió, a la Sala Petita del Teatre, la presentació d'un llibre, el diari de Teòfil. Bé, qui és l'autor? Doncs l'autor és en mossèn Josep Rius Camps. Ell va néixer aquí a Esparreguera, per tant, és de casa nostra, que està, a més d'exercir la seva activitat pastoral com a sacerdot, és professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, doctor en Ciències Eclesiàstiques Orientals del Pontifici Institut Oriental de Roma, on va impartir docència, com també ho va fer a l'Agustinianum de Roma i a la Universitat de Münster, i entre moltes altres coses doncs, ha publicat nombrosos estudis, principalment, com es diu el seu currículum, en català, castellà i anglès. Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Per nosaltres i per mi particularment és un plaer el fet de que doncs, puguem fer aquesta entrevista avui aquí a la nostra emissora Ràdio Esparreguera.
Home, per mi també, és com allò de dir, roda el món
i torna al Born,
en aquest cas torno a Esparreguera.
Cadascú, tots tornem als nostres orígens, no?
Sí.
Allò, aquella, abans de fer una entrevista allò del qui perd els orígens perd la seva identitat, i en aquest cas no és així, no?
I aquests dies el de l'assemblea, no?
Sí.
Interessant, això.
Doncs bé, què és el diari de Teòfil?
Bueno, el diari de Teòfil, podríem dir que és una novel·la, però una novel·la especial. És un... com diria jo, com una excusa per explicar el llibre anterior, que és la demostració Teòfil de Lluc, a la gent que m'ha llegit aquest primer llibre i jo pensava, com és possible que s'estiguin llegint un llibre que la meitat està en grec? Perquè, de fet, la demostració Teòfil que vaig publicar gairebé 2 anys i escaig abans, era una edició, la primera edició mundial, de l'obra de Lluc, unint els dos volums que estan separats des dels inicis, bueno, els inicis no, però molt aviat, que són l'Evangeli i els Fets dels Apòstols. I nosaltres considerem que formen una sola obra i que es tracta de dos volums íntimament relligats entre ells. Llavors, la primera edició d'aquesta obra, així tal com creiem nosaltres que Lluc la va concebre, la vam fer l'editorial Fragmenta. I llavors jo veient que aquesta obra se n'havien fet 1.500 exemplars i que no s'havia esgotat però gairebé, vas pensar, que és estrany, hauries d'explicar-la d'alguna manera. I llavors se'm va ocórrer de fer una ficció literària fent que el mateix Teòfil expliqués a algú, al començament no sabia qui s'ho explicaria, però després de seguida se'm va ocórrer que podia fer-ho a la seva pròpia mare. I em deia a mi mateix, però si això és impossible, aquesta senyora deu ser morta i enterrada. I dic, precisament per això, serà més ficció. I així ha nascut aquesta espècie de novel·la, que en el fons és un seguiment de l'obra de Lluc, evidentment no està posada en el mateix ordre, però és un seguiment que intenta explicar, i la gent m'ho diuen, que gràcies a això doncs, entenen molt millor el primer llibre.
Sí, jo he començat l'entrevista al revés. Jo hauria hagut de començar per la demostració de Teòfil.
És igual.
Perquè, doncs, esclar, una és la continuació de l'altra, no?
Clar, clar.
Però, esclar, la demostració de Teòfil és un treball de traducció que va fer vostè juntament amb Jenny Rita Heimerdinger.
Sí.
A partir del Còdex Beza.
El Còdex
Beza. Pels oients, que segur que aquesta, això potser és la primera vegada que senten a parlar del que és el Còdex Beza.
Sí.
Què és el Còdex Beza?
Mira, els llibres antics ens arriben a través de còdex, o si vols, manuscrits. Sí, fins que no es va inventar la impremta, eren còdex. No confonguem amb codi, això és una altra qüestió. I els evangelis ens arriben a nosaltres doncs, a través de centenars de còdex. I n'hi ha de més antics i més moderns. Els més antics són els que estan escrits en majúscula, en diuen uncials, que són del segle IV, els més antics. Perquè clar, com són còpies de còpies, la còpia anterior es perdia. I aquest és un dels grans còdex dels evangelis. Però no ha sigut massa ben considerat fins ara perquè té un text diferent. no molt, però bueno, sí, bastant, eh? Sobretot amb els fets dels apòstols, és claríssim, no? O sigui, aquí hi ha hagut modificacions, a veure qui ha modificat qui, això és una altra qüestió, no? Però que la majoria de còdecs grecs, doncs, tenien un text semblant, eh? Han considerat que, aquests, que per refer, reconstruir l'original, doncs el còdex vers es podia deixar de banda. I això és, per mi és un gran error, perquè les antigues versions llatines, sidíaques, coptes, siropalestinenques del segle II i III estan fetes a partir d'un text grec molt semblant al del còdex vers. Aquesta és la raó. Eh? No sé si m'explico bé, però...
Sí, sí, no, no, entenem. En aquest cas, vostès van treballar, doncs, sobretot és un estudi, un treball profund del que és l'obra de Sant Lluc.
L'obra de Lluc, però a partir d'aquest còdex. Llavors el que fem sempre és donar també les variants dels altres còdecs, entens? I sobretot, per exemple, el nostre comentari als fets, que són 4 volums en anglès. Jo ja l'havia fet abans en català, però l'edició anglesa és molt, molt millor perquè està feta en col·laborador amb Jenny Richard Merdinger, no? I cada un ha portat el seu. Aquesta edició, doncs, sempre que donem les variants, les donem totes. Eh? I a la traducció abans del comentari posem sempre doble columna la traducció del còdex Vesa i traducció del còdex Vaticà, que és una de les bases principals de les edicions modernes.
En aquest cas, ara he parlat del Vaticà i el Còdex Vaticà, vostè parla en una entrevista que se li va fer fa temps de la diferència de les discrepàncies doncs, que hi havia doncs, entre el Còdex respecte al Vaticà i el Sineàtic.
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 D'aquestes no n'hi ha masses, eh? Sí, el Sineàtic, diríem, avala moltes vegades el Còdex Vaticà. De fet, les edicions modernes gregues o les traduccions estan basades bàsicament en el còdex Vaticà i quan coincideixen Vaticà i Sineàtic ja no en dubten. I en canvi el Vesa moltes vegades varia. Ara, d'alguna manera el Sineàtic està més proper al Vesa que no pas al Vaticà, d'alguna manera, m'entens? Això és una qüestió molt difícil d'avaluar, eh?
Treballant l'obra de Lluc, en aquest cas, i els fets dels apòstols, Lluc havia conegut Jesús?
Bueno, generalment es diu que no. Nosaltres diem que sí. Però no personalment. O sigui, a veure, no ha tingut tractes amb ell. Lluc diu clarament al començament, jo no entenc com no ho veuen, que ell havia anat seguint de prop tots els esdeveniments des dels inicis. Per tant, vol dir que des d'alguna talaia, i nosaltres diem que és Jerusalem, en aquest cas, ell s'ha preocupat per aquest moviment. No, li era, diguem, un simpatitzant d'aquest moviment. Home, tenim personatges, per exemple, com Nicodem, com Josep d'Arimatea, que són... Josep d'Arimatea pertanyia fins i tot al Sanedrí, no? És a dir, i en canvi, d'amagat o com fos, però eren... gent que apreciava el moviment aquest, no? I Lluc, doncs, ho diu clarament, que ell l'havia seguit de prop, el qual no vol dir que estigués d'acord, no s'havia fet creient mai, eh? Sinó que després de la mort de Jesús, doncs, probablement, nosaltres diem, perquè hi ha elements suficients per dir-ho, que gràcies a la seva neta, la Joana, que la dona de Cusà, l'intendent d'Herodes, que figura només en l'obra de Lluc, gràcies a aquesta dona, la seva neta, hauria sentit parlar d'aquell crucificat que ell havia conegut de lluny, que havia ressuscitat, bueno, això a vegades sabia com li va explicar, i que ell s'hi va interessar, llavors ja es va fer creient. Eh? Aquesta seria la idea. Per tant, Lluc no és un pagà, com diuen molts, que ve de la diàspora, de fet ve de la diàspora, eh? això segur, però la diàspora vol dir del món mediterrani, eh? De la diàspora grega. De fet, segons el Còdex Vesa, seria natural d'Antioquia de Pisídia, actualment a Turquia. I aquest personatge, doncs, hauria anat a estudiar a Jerusalem com Saula. Són companys de curs, eh? Saula i Lluc. i hauria estudiat els peus de Gamaliel. Tot això es pot deduir de la seva obra. Hi ha elements, petits elements, que si els estudies bé els pots, extreure. I en convertir-se, doncs, hauria sigut la figura que el Teòfil hauria anat a buscar. El Teòfil sí que el coneixia, evidentment, encara que un fos fariseu i l'altre fos saduceu, doncs més d'una vegada s'han trobat per allà, pel temple, sigui al Sanedrí o sigui fora, m'entens?
I el Teòfil, qui era? Quin personatge important dins la història?
Un personatge molt important, en tenim constància d'ell per Flavi Josep, a la llista de sumes sacerdots. Seria el fill d'Anàs, això sí que sona aquí a Esparreguera, no? L'expressió, cunyat de Caifàs. De fet, històricament va ser sumes sacerdot del 37 al 41, o sigui, uns anys després de la mort de Jesús. Perdó. I aquest Teòfil, després de la... Perquè tot això no va passar de seguida. Després de la destrucció del temple, als anys 70, o sigui, fins i tot que han passat anys, es planteja la pregunta de si Jesús no era realment el Messies d'Israel. Esclar, llavors aquesta pregunta amb ell el deixa estabornit, perquè si era el Messies i el seu pare i el seu cunyat van fer tot el que van poder tenir en les seves mans perquè figurés com un vulgar terrorista, doncs això què representa això? I a més, sent jueu i tenim molt clar que si han refusat el Messies ara vindrà el gran càstig diví i hi haurà un judici en el qual desapareixeran ells i tot Israel. Bueno, tot això ho té en el cap, no? I li fa la pregunta a Lluc. Era realment Jesús el Messies d'Israel? Llavors Lluc li diu que s'ho estudiarà a fons, que ell ho ha seguit de prop, però que no el va conèixer personalment, però que llegirà tots aquells que han escrit sobre ell i es fa una investigació. I a partir d'aquesta investigació compon aquesta obra.
I finalment Teòfil ho acaba entenent o no?
Mira, si no ho hagués entès, si no ho hagués acceptat, no s'hauria conservat l'obra. Pensa que és una obra en aquell temps, l'antigó, una obra com és l'obra de Lluc en dos volums, escrita en papir o en pergamí, probablement en papir, molt costós, feta fer per un escriba. Això només ho pot fer una persona molt rica. En l'obra de Lluc es desenvolupa entre personatges pertanyents a l'altre, el que diríem alto standing, gent important. Jo he descobert 50 noms de personatges importants en l'obra de Lluc, cosa inaudita en l'obra de Marc, per exemple, no? Per què? És una altra cosa. I és un personatge ric, un personatge ben situat, com la Joana, la dona de Cusà, intendent d'Herodes, la Maria Magdalena, aquesta gent són gent de molts diners. I són els que van fer possible que Jesús pogués subsistir, ell i el seu grup, si no, com tu expliques tot això? Això ho diu Lluc. O sigui que, com pots veure, hi ha moltes coses que no estan aclarides perquè no s'ha estudiat des d'aquest punt de vista. Esclar, s'ha dit un evangeli per un cantó, uns fets dels apòstols per un altre, s'han posat gèneres literaris que no es corresponen, i llavors, mira, doncs tenim el que tenim, i vols fer, no s'hi pot fer res més, de moment.
Però, esclar, tenim reconeguts per l'Església quatre evangelis, els fets dels apòstols, però, esclar, això també no pot crear una confusió, un diu una cosa, l'altre en diu una altra, uns estaven més propers, uns altres més llunyans.
No poden dir res. Tot és canònic. El que passa que una cosa és que considerem, jo no tinc cap inconvenient que es faci servir l'Evangeli de Lluc o l'Evangeli, el primer volum. Ara, el que sí m'agradaria que arribés, per això costarà molt, que arribés a ser acceptat que el segon volum no és un llibre d'històric, sinó que és una continuació del primer, i és una obra molt crítica. I, esclar, quan sentim a parlar de coses crítiques ja tanquem les oïdes avui dia, entens? Però abans ja això que passa avui també va passar al segle segon, Per això vam... Jo penso que la idea va ser, al començament del segle segon, de poder tenir quatre evangelis. Els interessaven quatre, i en tenien tres. Llavors, al veure que l'obra de Lluc s'assemblava molt, perquè en diuen sinòptics, amb l'obra de Marc i de Mateu, la van separar, un volum de l'altre, i el van posar a juntar amb els quatre evangelis. Pensa que, precisament, en el Còdex Vesa, encara l'ordre dels evangelis no és l'ordre actual. L'ordre dels evangelis és Mateu, Joan, Lluc i Marc. És curiós. Aquest és l'ordre primitiu, que es troba també en les antigues versions. Bé, tot això vol dir que els fets dels apòstols van quedar separats, li van posar un títol aquest temps, els títols es posaven al final, si és que es posaven, li van posar el títol de fets dels apòstols, que no es correspon, que va ser precisament l'inici de tota una literatura d'actes apòcrifs, que encara avui dia s'estan estudiant i publicant, basats d'alguna manera en els fets dels apòstols de Lluc, i aquí està, ja tenim aquí tota una altra manera de llegir les coses, entens?
Sí, sí. Canviem una mica de tema. Hem parlat de tot el que està relacionat amb Lluc i el llibre que es presenta. I estava parlant de que fins ara hem parlat de tot el que estava relacionat amb el llibre que es presentarà diumenge,
sí.
I dels dos llibres, no? Sí, el diari de Teòfil i la demostració. Sí. Però, no sé, vostè què li diu la Fundació Bernat Metge? Què és per vostè?
Com vols dir la
Bernat? La Fundació Bernat Metge, perquè vostè ha treballat per la Fundació Bernat Metge.
Sí, jo he publicat quatre volums allà.
Sí, i hi havia una persona que aquest matí m'ha dit, pregunta-li pels orígens i tractat dels principis.
Ah, bueno, però això és una altra cosa.
Sí, no, ja. Això és una traducció de l'any 98.
Sí, això és una traducció per a reconstrucció de l'obra d'Orígenes del Pere Arjón, del Tractat dels Principis, que gràcies a la Bernat Metge i sobretot a la Montserrat Ros, que ho va fer possible, doncs, mira, van fer aquesta edició, que és preciosa, però és una altra cosa. Això són els meus primers estudis, i vaig fer la tesi sobre Orígenes d'Alexandria. És que, de fet, jo no sóc un biblista, ara sí, però jo sóc reconegut com a biblista en el món internacional, però no massa a casa, És molt curiós, perquè, esclar, jo sóc un petròleg per ells, no? Allò de ningú és profeta a casa seva, no?
Em deia...
Petròleg vol dir un senyor que estudia els pares de l'Església. Jo em vaig consagrar als pares de l'Església primitiva, abans de Nicea, diem prenicens, no? Perquè vaig fer la tesi sobre Orígenes d'Alexandria. Després vaig fer un treball a Alemanya, quan vaig estar a Alemanya molts anys, sobre les pseudo-clementines, que és un treball d'investigació molt curiós. Allò és una novel·la antiga, sobre Climent, que fa tot un periple, però això hi ha una altra explicació. I després vaig fer un treball sobre les cartes d'Ignasi d'Antioquia, que realment és el bisbe de Síria, mira, l'actual Síria, no? Tota la Síria era el bisbe, el supervisor, o com vulguis dir-ne, d'aquella gran província, i quasi va ser una casualitat, mentre feia jo classes a Roma, parlant de la profecia, que vaig entrar dintre d'Orígenes, no m'ho facis explicar perquè seria llarg. I d'aquí ve que són més de 40 anys que m'estic dedicat a això.
Em deia també una altra persona, comentant-li, digui, mira, demà doncs parlaré amb Josep com? Rius. Em deia una persona, i li explicava, dic, demà entrevistarem a la ràdio a Josep Rius, diu Esparreguera, perquè, anant al tema de que ningú és profeta a la seva terra, diu Esparreguera, diu, tenim dues eminències. Un és el Josep Rius i l'altre és el pare Pius,
sí.
El Tregant.
Sí.
I de vegades ho desconeixem. Vull dir, són aquelles coses de dir, doncs, el reconeixement ha de venir de fora perquè doncs sàpigues que ho tens a casa, no?
És a casa, mira. No trobo que sigui cap. M'entens?
Sí, no, cap de mèrit, no, ja, però tot el contrari.
No, mira, és normal, això. Perquè ens coneixem molt. Clar que jo ara no hi visc, Esparreguera, com tampoc el Pius. De fet, amb el Pius ens hem fet molt, eh? Ja des de joves, aquí a Esparreguera, ja. Havíem anat a dibuix amb el senyor Pallejà, ja, amb el Pius Tregant. Clar, després ell va fer monjo de Montserrat, i a Roma ens vam trobar, i ell em va convidar a donar classes, unes classes allà, en l'institut que tenen els benedictins allà, no?
Del qual ell era el director, no?
Era, sí, sí. No, és una gran persona, i jo en la seva... Jo vaig col·laborar en la seva miscel·lània, i ell també la meva, o sigui que són persones que...
Però, aprofitant que doncs, avui tenim la sort que estem parlant aquí a la ràdio, jo recordo, fa molt temps, un dia parlant amb vostè, diu, és que m'estic allà a una petita parròquia i cuido les meves flors.
Ah.
Les meves flors, jo puc entendre que doncs, el fet aquest d'una persona, l'espiritualitat d'una persona, digues, suposo, no sé, això ho dic jo, és una deducció, podríem dir, pseudoteològica, no? Em fan apropar a Déu, suposo.
Sí. Home, mira, jo he vist que aquí dalt a Sant Pere de Reixac, que hi ha una església molt antiga, com a mínim té 1000 anys, com a mínim. I, de fet, ara actualment és una parròquia sense poble, perquè, de fet, la gent se'n va anar a viure a baix. O sigui, hi ha el Pla de Reixac, està a Montcada. Però aquí, quan ens vam venir, van venir unes monges, i jo també vaig venir amb en Josep Maria, que era el rector de Montcada, i tenia la seva mare, bueno, i les monges viuen a dalt i nosaltres a baix. El que passa que, amb el temps, doncs, d'aquelles 4 monges en queden 2, però una està ara en una residència de vells, que de la Carme aquí a casa, i a baix el Josep Maria, que vivia amb mi, la seva mare va morir, l'Antònia, que ens cuidava, va morir, és que són molts anys, no? I actualment el Josep Maria ara s'ha anat a viure a la residència de capellans de Sant Josep Oriol, que estava una mica delicat i aquí ja no i li van oferir una plaça i està la mar de content allà, però jo m'he quedat sol ara, no? Un sol en relatiu o no. I aquí, des que vaig venir jo, aquí, doncs, el Josep Maria va ser el que va fer que renovés tot això. Això estava per caure, eh? L'església no, però la casa estava a punt de caure. I va fer un esforç terrible, la va arreglar, va pensar... Ell va tenir l'interès que vinguessin unes monges. Bueno, aquí és una família, això és una família, eh? Encara que elles viuen a dalt i nosaltres a baix, no? I llavors jo, com que ja de petit, ja t'ho vaig explicar un dia, de petit... Jo sempre estava enamorat de les plantes, a casa teníem un petit jardí allà al carrer Antoni Sedó, bueno, ara es diu el carrer Major.
El carrer Gran.
Doncs darrere jo tenia un pam de jardí, i tenia 4 cèntims que tenia, me n'anava al Vives i li comprava una planta, i vaig aprendre a plantar-les i tenia un petit hortet, i bueno, total. Que quan vaig arribar aquí a Reixac, doncs, vaig començar també a fer un petit... I vaig pensar, mira, em faràs uns quants 4 metres quadrats, no? Bueno, si el veies, i el jardí és immens, immens. Dona tota la volta, tota la casa, en diferents estrats. He anat fent, anat fent. I tinc rosers de tota mena, tinc uns 200 rosers, potser no tots diferents, però quasi gairebé tots, no? I... Gent que em venen els dissabtes, cada 15 dies venen gent d'amics, i ara precisament un amic meu de muntanya s'ha jubilat, i aquest ve cada dia, i ara deu ser allà al jardí, deu estar allà picant. I aquest li agrada molt l'hort, bueno, té un hort immens, és que és molt gran això, saps? I entre ell i jo i altres, doncs, mira, li hem donat un to. Veritablement, allò que dius tu, t'apropa a Déu, jo no sé, m'apropa de tot, perquè et sensibilitza molt. No dic que tothom tingui de ser un jardiner, però, mira, a Jesús el van confondre amb un jardiner, la Maria Magdalena, però alguna cosa devia ser, no? Va dir que així, però no sols a més... És una broma o no ho és? No ho sé. Perquè hagués pogut confondre amb una altra cosa, però amb un jardiner alguna cosa, alguna sensibilitat devia tenir. De fet, fes-ho dir tu, pel que Esparreguera sabem molt bé, perquè és que la gent sabem de memòria, el discurs de Jesús a la muntanya, no? Té una, com diríem, una poesia, una sensació de la natura, molt íntima, no? Mira, doncs això també contribueix a la persona. O sigui, jo em sembla que la meva recerca si no fos això, aniria una mica coixa.
Hi ha una frase, i ja, per acabar, perquè doncs, ja fa molta estona que l'estem entretenint i molta feina de tenir, que, doncs, que vostè va dir en una entrevista, i a mi allò, dius, m'ha frapat, m'ha agradat. Diu, els humans hem nascut per ser agregats en família, comunitat i tribu. Per alliberar-nos hem de transcendir del grup i jo ho he lograt amb la fe. Per això, qui venen a reunir-se no tenen aquí més jerarquia que la de la seva pròpia llibertat, la fe que ens fa lliures.
La subratllo igualment. Encara vaig més lluny ara. Bueno, vaig més lluny, vaig en aquesta direcció. Per mi això és un pas qualitatiu, un salt qualitatiu a nivell de l'evolució. Això que per molts és tan preocupant de la secularització, jo trobo la normalitat. I Jesús és secular. Terriblement secular. Ell no afronta mai les institucions religioses. Ell les respecta, però ell està al marge. Des del començament, quan sent la crida de Joan i se'n va al desert, allà comença tot. O sigui que és... I llavors, els que som seguidors d'ell, si ho diu clarament, l'Evangeli de Joan i l'Evangeli de Lluc, que són molt propers, més del que la gent es pensa, molt propers, són terriblement secularitzats. Ha arribat l'hora en què ni en aquesta muntanya, ni en aquella muntanya altra, ni a Gerizim, ni a Jerusalem s'adorarà el Pare. Els veritables adoradors l'adoraran en esperit i veritat. Llavors, que tinguem unes jerarquies o uns llocs, és l'humà, és que no hi ha més, els humans ho obrim així. Ara, que la persona que s'allibera, doncs, no qual no vol dir que està en contra, sinó que s'allibera, jo sóc capellà i pertanyo a la diòcesi, ara pertanyo, que encara no, és l'hora que m'ho preguntin, però de fet pertanyo a la diòcesi de Terrassa, no? Jo sóc rector de Sant Pere de Reixac, però, no sé, m'explico,
Sí, sí.
Una mica al marge. Però en el marge no vol dir fora, sinó que tu mires des d'una altra perspectiva i, és a dir, jo encunyaria l'expressió cristians sense fronteres. Mira això que es diu tant ara, cristians sense fronteres. No hi ha fronteres.
Doncs bé.
Em puc fer... Mira, la meva col·laboradora, la Jenny Reed Heimerdinger, ella no és pas catòlica, però participa de tot com ve aquí. Jo, quan vaig allà, també participo amb ella. Ella és baptista, però, de fet, saps que ella diu, jo sóc cristiana, i diu, jo també, ja està.
És el punt de connexió.
Eh?
És el punt de connexió entre tots.
És el punt de connexió entre tots. I, escolta, l'esperit no té fronteres. Les fronteres són humanes. L'esperit de Déu, si precisament és esperit, és perquè no té fronteres. I, per tant, ho envaeix tot, ara, els que prenen consciència o... Prendre consciència vol dir no saber què és l'Esperit de Déu ni l'Esperit Sant, entens? Sinó que actuen de la manera com l'Esperit vol que actuem. Hi ha molta gent que no són ni creients avui dia, però sempre hi ha hagut, però avui més que mai. Gent que es comprometen doncs, per les causes de l'home, de la naturalesa, del que sigui, que tenen una sensibilitat, i que són conseqüents. Doncs aquesta gent, mira, et diré una cosa, perquè m'ha quedat molt gravat. L'altre dia vaig presentar el diari de Teòfil a Girona. Hi havia un públic que no l'he trobat enlloc, tu. Un públic de gent interessada. No és que fossin molts, potser eren 30 o 40. Allà a la llibreria 22. Però escolta, quina gent! Es notava, és que jo ho noto de seguida. Ho palpes, això, entens? I a mi són aquesta gent els que m'interessen. No... multituds enormes que no saps que no tenen nom, entens? Que no saps on van i que els pot moure qualsevol líder. Mira, està molt bé, això és la manera com ens hem mogut fins ara. El salt qualitatiu del qual jo parlo és precisament aquest. La presa de consciència de les persones que farà que Déu faci que això canviï una mica, perquè veig quines situacions ens han creat d'aquesta colla de mequetrefes, no? Doncs de fer una societat més justa, tu, més oberta, més plural, sense fronteres. Ja dic que això és molt ideal, eh? Però hi ha gent que ho viu, en això. Em sembla que responga a la pregunta, a la qüestió.
A la frase aquella, sí. Doncs bé, jo li agraeixo de tot cor doncs el fet, personalment, i a més en nom de Ràdio Esparreguera, doncs haver-lo tingut aquí amb nosaltres, que diumenge, recordem, a 2:15 de la tarda hi ha la presentació del diari de Teòfil a la Sala Petita de la Passió, i que, doncs, bé, que és un llibre que presenta l'editorial Fragmenta, i que, doncs, desitgem tot l'èxit. Vull dir, no ho sé, en aquest cas suposo que tampoc el fet de dir em vull vendre més o menys, això tampoc és una cosa banal, sinó que l'importància és, doncs, conèixer, doncs, el que tracta el llibre, i el fet, doncs, que basant-se, doncs, en uns fets reals, doncs, puguem conèixer encara molt més l'origen
de... El fet de que es vengui o no, home, quan un escriu és per ser llegit, m'entens? No per vendre o no vendre, sinó per ser llegit. Llavors, jo per això he fet tantes presentacions d'aquest diari, perquè m'ha semblat que és la manera de comunicar-me, com que ara és un temps en què m'ho podia permetre, perquè hi ha moments en què no hagués pogut fer, no? Doncs ho faig, ja està.
Doncs, molt bé, moltes gràcies, mossèn Josep Rius Camps, un patrici nostre. Gràcies, doncs, per haver estat aquí a la nostra emissora.
Ens veurem.
Adéu-siau, bon dia i gràcies per tot.